Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 16 de gener de 2026. Estrenem aquestes 3 hores de ràdio d'aquest darrer dia de la setmana i serem des d'ara fins les 12 repartits entre Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. En nom de tots, una salutació des de la capital de l'Alt Penedès. Som Marc Pujol, a les vies tècniques i tria musical. Després s'hi afegirà Toni Olivella i qui us parla, Sílvia Delgado. Comencem explicant com sonarà aquest matí de divendres 16 de gener. D'aquí uns instants, ho esteu esperant, la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Tots ja sabem que venen pluges i el Marc Paredes ens concretarà com i quan al Penedès. Després de la meteo, els esports del divendres, una prèvia express dels partits més destacats del cap de setmana i una entrevista avui amb el president sortint i el nou de la Unió Esportiva Sadurninenca, Toni Cruces i Joan Moreno. A 2:15 parem màquines i els serveis informatius ens acosten l'actualitat alt i baix penedesenca, almenys com es lleva aquest matí de divendres al Flash. A 5:15 saludem de nou per primera vegada aquest any la Clara Cols, que ens portarà propostes i recomanacions teatreres. Avui a Vilafranca comencen les festes de Sant Raimon 2026 a càrrec de l'agrupació de Raimons i Raimundes amb una pila de propostes i activitats repartides entre aquest cap de setmana i el vinent. Dos Raimons, Raimon Bové i Raimon Solà, ens acompanyaran a les 10:06 per presentar aquest programa. A 11:15, de nou 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com va aquest divendres a casa, a l'Alt i al Baix Penedès, el Flash. És divendres i ens agrada que es noti i plouen les recomanacions. A 11:15, agenda al detall. Amb dues propostes, la Festa Major d'Hivern de Sant Sebastià de Cunit, que justament comença avui i que ens explicarà la regidora de Cultura, la Montse Càmara, i els tradicionals Tres Toms, que tindran lloc aquest diumenge a Vilafranca i que ens presentarà el Joan Sancho, president de l'associació Amants dels Cavalls Sant Antoni Penedès. Amb Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, ens submergirem en la cartellera cinematogràfica. També parlarem de catifes i de premis i de nominacions a partir de les 11:06. A 11:15, última cita amb l'actualitat penedesenca. Aquests darrers 5 minuts per saber com acaba aquest matí de divendres. Serà el darrer flash del dia. I acabarem descobrint i promocionant el patrimoni penedesenc amb Territori Penedès, que després sempre podeu recuperar en podcast. Avui coneixerem la masia Can Raspall, situada a Torre Lavit i coneguda perquè s'hi va rodar la sèrie Nissaga de Poder. Així transcorrerà a l'antena del Penedès en xarxa aquestes 3 hores de ràdio a partir d'ara i fins les 12.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
El temps.
A aquestes alçades de la pel·lícula o de la setmana tots sabem que venen pluges, uns quants dies de pluja, però plourà al Penedès molt poc i quins dies? Aviam com ho afina el nostre home del temps, el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim molt pendents de la previsió meteorològica per aquest cap de setmana i també per la setmana vinent. S'esperen uns dies moguts i passats per aigua a tot el país. Anem a pams perquè, de moment, aquest divendres a la tarda seran les darreres hores amb sol o amb algunes ullades de sol, però la tendència ja serà que la cosa es vagi tapant, en principi sense precipitacions al Penedès i amb unes temperatures màximes que ja voldran baixar. No arribarem a aquests 14 o 15 graus, però serà demà, quan durant tot el dia ja podria ploure des de primera hora, precipitacions que no seran massa intenses, sinó seran més aviat continuades i febles i que regaran tot el país de sud a nord i d'est a oest i que de cara a diumenge també es mantindran amb unes màximes que encara baixaran més i no superarem aquests 12 o 13 graus. Molta atenció també per als tres tombs perquè és probable que estiguin passats per aigua i això seria la primera part de l'episodi, perquè haurem d'estar pendents de cara a dilluns, dimarts i alguns mapes ens ho allarguen fins i tot de cara a dimecres i dijous amb la formació d'aquesta llevantada, vent de mar cap a terra, amb precipitacions més abundants, més generals, més intenses, acompanyades de vent i amb fort temporal marítim. En alguns casos, fins i tot alguns models ens posen acumulacions de més de 100 litres en tot l'episodi, i això també vol dir neu abundant al Pirineu. Poden caure més de 70, 80 o un metre de neu de forma general a tot el Pirineu. Precaució si us desplaceu aquest cap de setmana, ja no només al Pirineu, sinó a Catalunya, perquè pot ser un cap de setmana i una setmana vinent complicada pel que fa a la mobilitat i haurem d'estar pendents en tots els casos de les indicacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Penseu que una llevantada no és habitual en un mes de gener. De fet, el mes de gener és un mes sec, un dels més secs de l'any, i això és més habitual a mesos de tardor, per exemple, el mes d'octubre. Per tant, sembla que hem entrat en ratxa un 2026 que ve marcat d'aigua i ja en alguns casos fins i tot s'ha decidit obrir comportes dels embassaments, com és el cas del pantà de Foix, perquè estan per sobre del 80% de la seva capacitat. I això, doncs, també és un tema que preocuparà de cara als propers dies. Això és tot, bon cap de setmana i per aigua en mà.
Els esports.
Com cada divendres fem en aquesta primera hora del magazín una prèvia esportiva del cap de setmana que ens acosta el nostre company Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem parlant en aquest espai dels esports d'hoquei patins en Hoquei Lliga. Jornada 15 de la competició. Diumenge a 1:15 del migdia, Noia, Pas-el-Coll, els sadurninencs, que arriben sisens classificats, reben els de la Comunitat Valenciana, setens, els alacantins a tan sols un punt de distància del Noia. I també diumenge, en aquest cas a 6:45 de la tarda, duel d'altura entre Calafell, quart, i Barça, primer classificat. Pel que fa a l'Hockey Lliga Plata Sud, la segona divisió, jornada 10, Sporting Alcoi, en aquest cas contra el Vendrell, el dissabte a 6:15 de la tarda, i Club Hoquei Palafrugell, Patí Vilafranca, diumenge a 8:00 del vespre. El Vendrell és 8è, el Patí Vilafranca 4. En futbol, Lliga Elit, jornada 15, el Futbol Club Vilafranca en descens. S'enfrontarà com a local a l'Horta diumenge a 12:00 del migdia. Serà més el retorn d'Ivan Moreno a la banqueta del Municipal davant un rival, l'Horta, fora de la zona vermella, però a tan sols 2 punts del Degà Penedesenc. Per tal, Un duel important pel Futbol Club Vilafranca per les seves aspiracions de salvació o, més si no, de sortir de la zona de descens. I en l'entrevista d'avui, en aquesta secció dels esports del divendres al magazín, no ens movem del futbol perquè volem conèixer més a fons la Unió Esportiva Sant Sadurní i com li està anant en totes les seves seccions, però destacant el primer equip sènior masculí la temporada 2025-2026. Ens trobem amb Joan Moreno, president de la Unió Esportiva Sant Sadurní, i Toni Cruces, president sortint aquí als estudis, per tal de parlar de la temporada de l'equip que enguany, i si ens centrem en l'equip sènior, el primer equip, ascendit a tercera, ha tingut un bon inici, i també parlarem de les altres disciplines, les novetats, i també com estaran aquesta temporada 25-26. Bon dia a tots dos.
Molt bona tarda.
Molt bon dia.
Si ens entrem en el primer equip, a tercera es va aconseguir l'ascens la temporada passada, amb un inici millorable, podríem dir. Actualment es troba setè l'equip. No sé com el veieu, quina és la valoració que feu d'aquest primer tram de temporada?
Bueno, la valoració és positiva. Positiva en el sentit de que som un equip que, primer, que hem pujat, sabem que la nova categoria és difícil, però nosaltres seguim amb el nostre projecte, amb la gent que va pujar, algun nano nou que ha vingut, però que s'ha d'adaptar a les condicions que té la Unió Esportiva Sant Sadurní, i que, per tant, bueno, aquí estem, vam començar bé. Era lògic que algú s'havia de punxar i alguns partits s'havien de perdre. Això ja ens ha passat, perquè la categoria, com he dit abans, és molt difícil. I no és fàcil per res guanyar tots els partits aquí, perquè hi ha 4 o 5 equips amb molta diferència superior als demés, i els altres estem molt igualats.
A la tercera catalana, la diferència que podríem trobar de la quarta és que també els equips del Garraf són molt potents, però bueno, l'equip està setè. I pregunto, Toni, tot i ser president sortint, també hi ha una feina anterior darrere per tal d'aconseguir aquest ascens a tercera.
Sí, evidentment. Es van ficar unes bases. Es va fer un projecte molt maco, en el sentit de que gent del poble va voler fer créixer el club del poble, que això és essencial. Vull dir, avui en dia el futbol, quan fas un equip mercenari, vull dir que és a base de talonari, pues, és pan per avui, hombre per a mañana, i nosaltres el que volem és, pues, que nosaltres mateixos formem els jugadors. Tenim el sènior, evidentment és l'estandard nostre, però després tenim dos juvenils i tenim totes les categories per sota. El que hem de mirar és de fer sortida a la canalla que baixa de baix i pugui arribar a dalt, almenys l'opció. Aquesta base hi és, van ser un grup d'amics, que el que em preguntaves més o menys, i llavors aquesta gent va buscar a tota la gent que estava esparramada per tots els equips d'aquí de la comarca i de fora, i van fer una pinya, i ells mateixos doncs, van pujar l'equip aquí. Vam estar 2-3 anys per intentar pujar.
Un equip recent ascendit, no sé si us esperàveu aquest inici a la primera volta.
No, per res. Vull dir, ha sigut il·lusionant, ha sigut inesperat, ha sigut d'admirar. A més, veus els resultats positius, però també veus els problemes que tenim, no? La part negativa, el Sant Sadurní és un equip que li costa molt fer gols. Defensivament és un equip que pel seu estil de joc encaixa gols. I clar, tot això, ajustar-ho i fer l'equilibri costa. Encabat és, s'ha d'entendre que, tal com ha dit fins ara el Toni, a veure, el primer equip de la Unió Esportiva Sant Sadurní és un equip que l'han fet pujar un grup de gent, un grup d'amics, un grup de companys que han jugat a futbol. Molts d'ells ja estan al final de lo que és la seva carrera esportiva. Clar, tot això condiciona. Condiciona el fet de que, a més, es gestionaven sols, que aquesta és una altra. Formar part del club, l'autogestió ja passa a ser part del club i ja deixa de ser autogestió. Tindre en compte que molts d'aquests jugadors, no vull dir que no tinguin compromís amb el primer equip, però sí que és veritat que alguns d'ells tenen altres prioritats, alguns d'ells tenen família, ja són papes, ja tenen, i alguns dies en fallen, alguns dies en fallen entrant, clar, tot això condiciona una mica. I, evidentment, nosaltres intentarem que amb aquesta temporada anar girant aquest tòpic, anar fent pujar a poc gent. Si algú de la comarca bé i s'adapta a les condicions de la Unió Esportiva Sant Sadurní, evidentment té les portes obertes, però nosaltres tenim molt clar que som un equip que ens han de mantindre el que tenim. Diners no en tenim. I el poc que puguem tindre ha de ser per donar-los a ells el material que necessiten per jugar i que més enllà no podem aspirar. Per tant, adaptant-se a les nostres necessitats.
En aquest cas, l'estat de la base, bueno, me l'has comentat una mica per sobre, quina és la valoració que feu?
Home, tenim una base molt potent. Vull dir, n'hi ha aquí Penedès... Nosaltres pertanem a la delegació Penedès-Garraf, però vull dir, ara mateix... estem mega orgullosos, el Joan i jo, perquè són 80 nenes jugant a futbol, d'un total de 350. Nens i nenes juntament amb les veteranes. Vull dir, que tindre tota aquesta gent per nosaltres és un orgull i és una passada. I el dia de demà que puguem tindre el camp fet, que d'aquí no res el tindran fet, això ens han dit, doncs encara valorarem molt més i vindrà encara més gent. És un reclam... és pues, les bases per anar tirant endavant a poc a poc.
De Sant Sadurní, sobretot a nivell esportiu, es parla de l'hoquei pel tema de divisió superior, però en el futbol és el que has comentat, més de 300 persones que venen a entrenar, 80 nenes d'aquests 300 jugadors i jugadores, i també heu engegat projectes com és el de les veteranes també, que ha arrencat justament bueno, aquest passat any, però que s'està treballant per aquest 2026.
Sí, nosaltres valorem molt positivament el número de participants que tenim dins el club, tant femenins com masculins. També entenem que hem de fer veure l'administració en aquest sentit de que es tindria que començar a valorar els clubs que participen, que tenen participants, que fan esport, quin nombre tenen de participants a l'hora de poder doncs, subvencionar, a l'hora d'ajudar. Ja no tan sols, entenem molt bé i respectem molt, i jo sóc el primer que me n'alegro de tots els béns que pugui a nivell esportiu guanyar, en aquest cas el Noia, que és el nostre referent de la vila, com a hoquei, però que, clar, que els altres també hi som. Els altres també hi som per necessitats, també hi som per mancances i també hi som per importància. Sobretot per importància humana. Perquè al final de tot s'hauria de fer d'una forma més equitativa, s'hauria de fer d'una forma més regular, o sigui, per contribuents i per participació. Número, tants números, tants diners. No perquè aquí tots, no és lògic que Sant Sadurní, una entitat que tingui 350 pugui tindre la mateixa subvenció que algú que té 7 participants. Però hi ha 5, 10, 12, evidentment. Però entenem lo de la importància, entenem lo de les categories, entenem que el nom de cara a la vila que pot donar una representació d'un esport, però també entenem que els demés, mentre estem fent tot això, és una educació el que es fa a la Unió Esportiva de Sant Sadurní, igual que suposo que entenen els demés clubs d'altres esports, no? Però sí que és veritat que tindre 350 persones fent esport vol dir fent cultura i vol dir educació. Llavors tot això necessitaria un valor, si més no, més equitatiu.
Això comporta un treball, sobretot la Junta, que sovint es parla poc del treball que fan les juntes esportives pels equips de futbol, les tasques i també les dificultats que a vegades es troben. No sé si és el vostre cas o el vostre treball és tranquil.
No, per res.
En absolut.
Per res.
I de forma altruista, la gran majoria.
No, la majoria no, tota tots. La majoria, tots.
Tots, i és que si no fos així no podríem subsistir. Però sí que és veritat, jo vinc del món del futbol, tota la meva vida he estat a la Unió Esportiva Sant Sadurní, jo ja venia del club de futbol Sant Sadurní, vaig començar 12 anys i properament em faré 65. Vull dir, he mamat tota la vida la Unió Esportiva, el club de futbol Sant Sadurní, i he viscut les fusions, he viscut les desaparicions del Sant Sadurní. Aquest club jo l'he agafat 4 vegades els papers des de l'Ajuntament i he posat els presidents jo per no voler ser jo president, però jo he estat a totes les juntes a vides i per haver. I m'he criat més al camp de futbol que a casa meva. Però sí que és veritat que no, igual que no podem permetre'ns pagar un duro per un jugador, no ens podem permetre pagar amb ningú per fer aquesta gestió. I són tasques que es fan autoritament, però sí que és veritat que se li ha d'agrair molt a tota aquesta gent. Tu no pots arribar en una última assemblea a la qual dius, aquí pleguem la junta i dic, tinc superàvit, això no passa mai. I això li ha passat amb el Toni i la seva junta sortint, cosa que és d'agrair, perquè no és el mateix començar en positiu que començar sense res o molt negatiu, com ha passat altres vegades. Llavors tot això és d'agrair, però s'ha de valorar les gestions que fan les persones, la dedicació que tenen, amb moltes hores perdudes envers la seva família, el recolzament de la família sempre les tenim, de tant en tant alguna estirada d'orelles, m'imagino que tots ens portem, però ahí estamos.
Estem arribant a la recta final, tinc una pregunta per cadascú. Comencem per tu, Toni. Una miqueta, quina és la valoració que fas com a president sortint d'aquest treball que s'ha fet fins a l'ascens? Com ha anat evolucionant el club? Com has vist aquesta evolució, aquest canvi?
Bueno, l'evolució... Perdó. L'evolució per part meva doncs ha sigut fantàstica. Vull dir, trobar un grup de persones com s'han trobat, que som 17, els quals vulguin tirar endavant... Pues és fantàstic, és fantàstic. Però supermega fantàstic, inclús des d'aquí volem comunicar que tothom que vulgui estar a la Junta, no a la Junta, perquè vulgui estar com a col·laborador, les portes obertes, hem de ser el màxim transparents en tothom, que tothom se senti identificat amb la Unió Esportiva Sant Sadurní, que ells vulguin formar part del club i tots hem de ser una. Vull dir que això és fantàstic, fantàstic. I volia fer un incís quan has comentat doncs el tema del sènior. Quan van començar, mentalment el Joan i jo en parlàvem, deia, hem de fer 40 punts. Tot l'altre, sí o no, Joan? Deia, hem de fer 40 punts, tot el que vingui ara és menys que haurem de fer.
De moment ja són 22. La meitat, 22. I a partir d'aquí ara són reptes de futur, que és el que espereu.
No, a veure, primer vull dir una cosa que no he dit abans, però sí que ha de quedar clar. El Toni no és el president, és el sortint. Sí, però per mi és com si ho fos. Tant el Toni, com la Tere, com el Cisco, que són persones que ja hi eren i que són participants. No perquè no sigui el president. Jo no he fet res sense consensuar amb ell. I nosaltres treballarem junts mentre ell no es cansi. Algun dia potser em dirà, i te quedes. Però tot ho fem conjuntament amb la gent que participa i tal. Amb el tema d'esportiu, la nostra prioritat és primer mantenir el primer equip a aquesta categoria, lluitarem mentre puguem per tindre-ho aquí. Objectius de pujar això nosaltres no en tenim, ni un. Primer és mantenir-se. Tot el que vingui de més a més, en un futur ja ho valorarem en el seu moment. Ara no toca. Ara toca mantenir-se. Quallar. Properes temporades... Gent que vagi pujant a poc a poc, gent que vagi renovant l'equip, però, sobretot, amb il·lusió, i que el Sant Sadurní, quan es parli del Sant Sadurní, es parli d'un referent, que es parli d'una entitat de classe, sobretot educacional, de classe amb vocació de formació, i tot el que pugui vindre benvingut, sigui tant a nivell del primer equip com de la resta d'equip, tant masculí com femenins.
Doncs Joan Moreno, Toni Cruces, president i president sortint, els hem escoltat. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu.
Mig minut llarg i ens plantem a 9:15, primera de les tres cites diàries amb l'actualitat alt i baix penedesenca, el flaix informatiu, ens posem al dia, escoltem atentament què passa, què passarà, i seguim amb la Clara Cols i les seves recomanacions teatrals.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15 del matí. S'incrementa l'alliberament d'aigua de l'embassament del Foix davant de la previsió de pluges quantioses durant els propers dies. La mesura adoptada per l'ACA També es concentrarà en el sistema Ter i a l'embassament d'Arnius-Boadella, amb l'objectiu de disposar de més reguard i assumir així l'aigua que entri des de les capçaleres. Es pretén regular els volums sense que això suposi una pèrdua de recurs. L'Agència Catalana de l'Aigua exposa que pel que fa a l'embassament de Foix, aquest es troba al 82,4% de la seva capacitat i es passarà dels 85 als 300 litres per segon. En aquest cas, l'objectiu és d'augmentar el resguard en previsió de les entrades d'aigua arran de les pluges. Pel que fa a la resta d'embassaments, aquests mantenen els alliberaments habituals per garantir les demandes d'aigua i el cabal ecològic. Durant l'episodi de pluges, es farà un seguiment continuat de l'evolució dels cabals i la seva repercussió en els embassaments per definir possibles canvis i mesures. Aquest diumenge, a 6:45 de la tarda, el grup Taller d'Assaig Teatre de Vilafranca representa el local nou de Moja, Afanys d'amor perduts, dins la 35a roda de teatre amateur de l'Alt Penedès. És l'acte que obre el programa d'actes de la Festa Major d'Hivern de Moja, que viurà la plenitud de les seves propostes al cap de setmana de la setmana que ve. Afanys d'amor perduts és una de les comèdies més famoses de William Shakespeare. La traducció ha anat a cura de Salvador Oliva i l'adaptació és de Valeri Laguna. En l'obra trobem unes dones de caràcter fort i enginy esmolat que faran ballar l'enteniment dels homes, uns pallussos cultivats que busquen saber privant-se de viure, com si això fos possible. La sinopsi defineix l'obra com una comèdia més enllà dels codis morals de la seva època. Un jove de Cunit, Eric Gea, de 17 anys, ha recorregut el seu poble explicant històries de la Guerra Civil Espanyola a través de vídeos breus a TikTok i YouTube. Aquest projecte forma part del seu treball de segon de batxillerat, amb el qual ha investigat què va passar a Cunit durant aquell període tan desconegut per molts joves. Eric ha viscut i visitat llocs emblemàtics de la localitat i ha recopilat entrevistes amb persones que recorden aquella època, des del cementiri, on ret homenatge als morts, fins als antics refugis o el que va ser el quarter de la Guàrdia Civil. També ha explicat fets que li han impactat, com la història d'un capellà que va haver d'amagar-se en una cova per escapar de la repressió o els canvis en els noms dels carrers que avui donen forma al Cunit actual. L'objectiu del jove és que els seus companys i la gent jove coneguin la història local que sovint no s'explica a classe. Sant Sadurní d'Anoia formarà part del nou sistema de targeta T-Social, presentat aquesta setmana a Granollers per l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'ATM de l'Àrea de Barcelona i la Generalitat. El municipi és un dels 21 que s'incorporen a aquest nou suport de viatge que unifica la tarificació social i elimina definitivament el sistema magnètic per passar a la tecnologia sense contacte. A la presentació hi va assistir el regidor de Mobilitat, Òscar Lorente, que va destacar que cada ajuntament disposarà d'una T-Social personalitzada, vinculable a la T-Mobilitat, fet que facilitarà l'ús del bus urbà als veïns i veïnes del municipi. La nova T-Social permet integrar els títols socials municipals, adreçats, entre d'altres, a gent gran, persones amb discapacitat o en situació d'atur, dins del sistema de transport públic integrat, tot respectant l'autonomia municipal. A més, facilitarà la gestió dels serveis, l'obtenció de dades de demanda i la simplificació dels tràmits administratius. La distribució de les primeres targetes està prevista pel darrer trimestre de 2026, amb la implantació completa del sistema durant el primer trimestre del 2027.
Penedès en xarxa.
Us han regalat teatre aquestes festes? Teniu ganes d'anar al teatre? Doncs tot seguit amb les recomanacions de la Clara Cols. Tindreu una guia de 10 per submergir-vos en aquest fantàstic món. Clara, bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia.
A tu sí que t'han regalat teatre?
Mira, no, suposo que perquè com que hi ha...
O a casa del fuster.
Però mira, sí, és cert que com que jo porto la gestió de la taquilla de la sala Fleischer, i sí que és cert que m'estic trobant molta gent que ha de canviar dates, allò típic, no?, que regales per una data i llavors la persona no pot perquè ho fas així una mica cegues. I us he de dir que quasi totes les sales, de fet sé que les petites segur, tots tenim abonaments i vals regals, vull dir que això, informeu-vos bé perquè a vegades és molt útil comprar una entrada així sense data tancada i llavors la persona tria. Perquè sí que m'estic trobant molt dient, ah, m'han regalat aquestes entrades i no hi puc anar, que no passa res, generalment fem la gestió, però que sapigueu això, informeu-vos bé perquè quasi totes les sales tenen vals regals i fórmules per facilitar-vos una mica la vida.
Així en obert.
Exacte.
Per no enganxar-se els dits.
Sí, sí, sí.
Per tant, s'ha regalat teatre, no?
Sí, tant i tant.
A mi m'han regalat teatre. Jo he regalat teatre, estic contenta.
No, realment fa bastants anys que hi ha bastant de moviment aquests dies i està molt bé. Després la gent que no se n'oblidi i que ho aprofiti durant el temps que toca, no? Perquè allò típic, aquests regals que són experiències, no? A vegades dius, passa un any, ai, que tenia allò.
Ai, que m'ha caducat.
Sí, però està molt bé que regalem teatre, que al final és una experiència vivencial que i també la comparteixes amb altra gent. I és molt xulo.
De tota manera, és una pràctica que aquí reivindiquem 365 dies, no només per festes. Així que cada mes la Clara repassa la cartellera i ens fa propostes. I el gener?
El gener hi ha bastanta...
Hi ha activitat.
Molta activitat.
És com temporada alta, no?, una mica.
Sí, també lligant amb això, amb el tema aquest del Nadal, que vulguis o no, la gent s'activa més. S'estrenen, durant tot l'any s'estrenen grans produccions, però sí que és cert que hi ha alguns espais que aprofiten aquestes dates per estrenar les coses així una miqueta més potents o que estan cridades una miqueta a tenir força èxit. I això és el que ha passat a la sala Beckett, que aquest primer trimestre han tirat més de reposicions d'obres que ja havien estat estrenades i que s'han pogut tornar a veure, i ara durant aquest mes estrenen dues produccions molt potents que a més són les dues d'autoria femenina contemporània, una de local i l'altra de reconegut prestigi internacional, i les dues a més amb un marcat compromís social que aborden els abusos de poder i les agressions sexuals en un món encara molt marcat pel patriarcat. Són dues propostes, una és de la Bàrbara Mestanza, que és tallar-se un peu amb una motosserra, i l'altra és un text d'una autora d'Estats Units, la Paula Vogel, que es diu Com vaig aprendre a conduir.
De vegades, per explicar un secret, abans has d'impartir una lliçó.
Tanca la ràdio. Et poses el cinturó.
Ara el seguim. Endavant. Ara comprova que el retrovisor està bé, el retrovisor central.
Comprova que totes les portes estiguin tancades. Revisa el retrovisor lateral i escolta'm, coseta, d'acord? Hi ha alguna cosa en el fet de conduir, quan tu tens el control del cotxe, i sou només tu i la màquina i la carretera, que ningú no et pot trencar. Un poder. I això és el que jo vull donar-te a tu. Vull ensenyar-te a conduir com un home.
Com vaig aprendre a conduir?
Com vaig aprendre a conduir, que la podeu veure a partir del 28 de gener i fins l'1 de març. És aquesta obra que us comentava d'una autora internacional, a més amb molt de prestigi, però que és cert que a casa nostra no s'havia pogut veure massa. És Paula Vogel, que a més va rebre el Premi Pulitzer per aquesta obra. Ha rebut també altres reconeixements i premis per la seva trajectòria. I com que aquí no se la coneixia massa, la Beckett han aprofitat per fer tot un seguit d'activitats molt interessants, totes elles, per una miqueta fer-nos la més... perquè la puguem conèixer una miqueta més. Per exemple, ella mateixa fa un taller de dramatúrgia a l'Obrador de la Beckett. Després, el 27 de gener, a la llibreria Finestres, acullen una conversa entre Elena Tornero, que és qui ha fet la traducció i l'adaptació d'aquesta obra, i la mateixa Paula Vogel, en què presentarà l'edició catalana del text. També faran un col·loqui postfunció el dia 29 de gener i, a més, el 31 de gener faran una lectura dramatitzada d'un altre text de l'autora, que és l'únic que s'havia pogut veure fins ara aquí a Catalunya, que és el Vals de Baltimore. Però el que parlàvem era d'aquesta obra, no?, de Com vaig aprendre a conduir, que és una obra que es pot veure fins l'1 de març a la Sala Beckett, amb un repartiment molt potent. És Mireia Xalà i Ivan Benet com a protagonistes, i llavors els acompanyen un cor format per Catisei, Blai Joanet i Alba Gallent. tracta un tema, és una... a més, parlaven el Toni Casares quan explicaven aquesta producció de la Beckett, que està dirigida per la Marília Samper. Parlaven de diferents llenguatges, és una història molt contemporània i molt de molta actualitat, malgrat que fa anys que es va escriure, però a més està tractada d'una forma amb diferents formats, llenguatges bastant diferents, una mica per separar-nos potser emocionalment de la història, perquè és una història molt, molt potent, que parla d'una miqueta d'una persona quan fa tot un camí que va de la victimització a la supervivència, no? És la història d'una noia, d'una dona, que en la seva infantesa va patir abusos per part d'un familiar, i una miqueta com va sobreviure aquesta història tan, tan desagradable i tan dura, i una miqueta, doncs, això, amb aquest cor extern, d'alguna manera aconsegueix posar una mica de distància perquè no patim excessivament i per fer-nos arribar a aquesta història d'una forma molt, molt directa.
I amb humor, també.
Sí, una miqueta exacta. Sempre aquest punt, una mica distanciar-nos, no? Parlaven d'una espècie de... una miqueta tipus break que feia aquest distanciament, però molt, molt, molt actual. A més, uns actors com són Mireia Xalà i Ivan Benet, que tenen una llarguíssima trajectòria. A més, Mireia Xalà és d'aquelles actrius que fa molts anys, la tenim, no?, tant en audiovisuals, en teatre, és una que l'hem vista créixer, no? La vam veure en les primeres produccions, a més, una persona així amb un aspecte com fràgil, petita, la vam veure de molt joveneta, no?, fent papers de filla, de... I a poc ha anat aconseguint una potència que és molt particular, a més, perquè té aquest punt de fragilitat i alhora molta força, que realment ha sigut molt interessant veure tot aquest procés de construcció i d'evolució, i sempre és un plaer veure-la, i amb l'Ivan Benet també, i amb aquest cor que a més inclou música... És una barreja molt, molt interessant per acostar-nos a aquesta història tan potent.
Estrenen el 28 de gener i seran fins l'1 de març. I des d'aquesta setmana a la Beckett tenim Tallar-se un peu amb una motosserra.
Sí, són dos títols, oi, curiosos. Oi?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Home, a vegades passa això. Als dramaturgs els hi costa a vegades posar segons quins títols. És curiós perquè són títols una mica similars. Bueno, tenen com certes paral·lismes, no? Bé, aquest text és Tallar-se un peu amb una motosserra. És una creació de Bàrbara Mestanza, que també és una altra actriu catalana, que a més és actriu, dramaturga... Bé, és tot un personatge, ella. De fet, ella segurament la podeu conèixer tots, formava part de les Mamsells, que una època es van posar molt... ens van entrar a casa amb aquell anunci de la recollida selectiva, però ella realment ha tingut un recorregut molt, molt divers en el món teatral. Ha estrenat diverses propostes durant aquests anys, sempre partint molt de l'autoficció, a més amb una cosa així bastant performativa, i posant-se ella molt, posant molt el cos. I en aquesta ocasió ha fet una cosa més de ficció, s'ha volgut distanciar una miqueta més de les seves pròpies vivències, però seguint amb un... Ella té un discurs feminista molt potent, i segueix en aquesta línia, amb aquest projecte molt agosarat que parla de la cancel·lació, de l'abús de poder i el risc que assumeixen aquells qui destapen tots aquests casos polèmics.
I el que m'agrada és que vagi a càrrec d'una veterana, que també hem crescut amb ella.
Exacte.
També és la Rosa Voladeres.
La Rosa Voladeres, que a més la tenim molt, no?, durant una època molt, molt, molt vista en un àmbit més còmic, no?, realment té una comicitat, la Rosa, que és que et pixes, no?, només té... És que és aquella gent que tenen aquesta màgia, no?, que fan un got i et fa gràcia. Però també ha fet tota aquesta incursió en temes més potents, més durs. Ja us dic, també és un tema així, les dues obres són potents i són potser allò, no són lleugeres, però sí que és cert que les dues tracten d'una forma, a moments això, traient-li la punta, certa comicitat, per una miqueta fer-nos-les arribar de forma més fàcil, no? Tallar-se un peu amb una motosserra, la història és que enfronta dues periodistes que han tret a la llum una sèrie d'articles sobre diversos abusos sexuals perpetrats per homes prominents de la societat. Per tant, una temàtica, una història que no podria ser més d'actualitat, no? I una miqueta l'autora assegura que l'obra parla de la culpa que suportem constantment tots aquells qui volem posar el dit a la nafra d'un sistema patriarcal que s'esforça per fer-nos tirar la tovallola, no? Una miqueta donar aquest suport a la gent que fa el pas perquè les coses comencin a canviar, tot i que això, evidentment, els hi suposa una càrrega, una dificultat molt bèstia. I la imatge d'aquest títol, per què aquest títol, no? Doncs això prové d'un documental que va veure l'autora en què hi havia un home que decidia amputar-se un peu per evitar que la propagació del verí d'una serp, doncs, l'acabés matant, no? I aquesta imatge de dir, fem una ferida, un tall molt bèstia, però perquè això no corri més. És una miqueta el que fan aquestes persones que fan el pas per aturar, no? Per donar veu a certs temes, per aturar aquest verí, no? Que no pugui circular, malgrat que això, evidentment, els hi causa un dolor, els hi causa...
Té un cost personal altíssim, la majoria de vegades.
Doncs en escena trobareu a la Bàrbara Mestanza, la Rosa Voladeres i la Júlia Molins.
I passat Reis, i encara fins al 25 de gener, tenim aquesta proposta.
Que es diu No arribaràs enlloc i que la podeu trobar al Teatre Badabadoc, que és una d'aquestes sales de proximitat que trobem a Barcelona. La Badabadoc és una sala molt petita que realment fan exhibició d'obres diferents, però sí que és cert que ja fa força temps s'han especialitzat bastant en monòlegs, en certes obres que aborden, aborden temes de salut mental, inclús també una miqueta d'abusos, sobretot en la infància... però d'una forma molt, molt particular. N'hem parlat en alguna ocasió, per exemple, si va programar Boja, un monòleg que també es va tenir molt d'èxit i que encara té recorregut. I d'aquests que a vegades parlem, no? De que són hi ha dramaturgs o companyies que realment aborden temes que a priori són complicats i poden ser molt difícils de digerir, però realment els posen sobre l'escenari d'una forma molt amena, que fa que en puguem parlar, que fa que molta gent de sobte no pugui identificar-se amb certs temes, poder parlar d'una forma potser més divertida o bueno, traient-li la punta a certes qüestions i que és important que també se'n parli. I és el cas, per exemple, d'aquesta obra que es diu No arribaràs enlloc, que és un monòleg de creació interpretat i escrit per la Marina Buisan Vallejo i dirigida per Marina Collado i Anna Tamayo, que una miqueta dona veu aquelles infàncies que van créixer pensant que mai serien suficients. Se centra bastant en el trastorn de dèficit d'atenció per hiperactivitat, el TDAH, que, no, que hi ha el famós aquest...
N'hi ha tant, ara. Tots exacte. Els nens estan diagnosticats, un 80% almenys.
Sí, és aquella cosa, no, que quan nosaltres érem petits no era el típic nen mogut que exacte. No li acabava de... I a vegades doncs, aquestes persones doncs, que tenen aquests trastorns o aquesta... quan de sobte li posen l'etiqueta, no, de sobte saps què passa, pots començar-hi a posar... Pots posar fil a l'agulla i adaptar-t'hi, no?, i conviure-hi. Doncs és una mica la història que explica la Marina Buisan d'una forma molt divertida, amb pocs elements a l'escenari, i explica això, doncs, com es va sentir ella de petita. És una història que no sap ben bé si és autoficció o no, però ella hi posa molt el cor, i posa molt el cos, vull dir que saps que això d'alguna manera li toca de prop, i ens aporten d'una forma... Hi ha molts tocs de comicitat, amb molt d'humor, que fa que sigui molt, molt portable, i a més ella ho fa molt i molt bé. Són dos encerts de l'espectacle, són aquest toc humorístic, i realment l'actuació de la Marina Buisan, que fa de molts personatges, de tots els personatges que es va trobant al llarg de la vida aquesta persona, i que la tracten de bé, malament, com sigui, que fan que hagi arribat fins on ha arribat, i ella fa tots aquests personatges per una forma molt, no caricaturesca, sinó molt d'encert. Vull dir que és una proposta també petitona que us recomano per aquest mes de gener.
A la Badabadoc fins al 25 de gener. Has començat molt, molt intenset, eh?
Déu-n'hi-do, però no tingueu por, que totes són bastant... tots són molt digeribles.
Baixem revolucions.
Però baixem una miqueta, no? Tanta intensitat. Sí, perquè al Teatre Maldà trobeu dues obres, dos registres molt, molt diferents, però que us portaran a un altre univers. Un és una reposició d'una obra que ja en vam parlar en el seu dia, quan es va estrenar, que el títol ja ens diu molt, que es diu Observin aquests fills de puta, de la companyia Duo Fàcil, que és una obra que és molt difícil de catalogar. És una sàtira política, a més tenen una forma de treballar molt especial, aquesta companyia. Algú va dir que estaven cridats, això sempre fa una mica de ser la nova calòrica, d'alguna manera, perquè tenia una forma de treballar un pèl semblant, això de personatges molt estereotipats. És una cosa molt diferent i molt, molt divertida, que si no la veu poder veure, us recomano que la repesqueu.
I... tindrem aviat una estrena d'una companyia que portes sovint, que són els Pirates.
Exacte, els Pirates, a més ells són qui gestiona el propi Teatre Maldà des de fa ja forces anys, i estrenen una obra que es diu L'Estiueig, que és una adaptació de la trilogia de Carlo Goldoni, i és una, que són unes comèdies molt que s'han representat moltíssim, i ells fan com una fan una adaptació així molt... concentrada, no?, de totes aquestes tres obres, i amb quatre actors només que fan tots els personatges, a més, amb aquest... sempre ells, els pirates, sempre tenen aquest punt musical, sempre tots canten i, més, ho fan tots molt bé. Vull una combinació de treball de personatges amb música en directe, a més, són quatre actors de la companyia que són molt resolutius en aquest sentit, que són Núria Cuyàs, Ricard Ferrer, Laura Pau i Arnau Puig. Segur que els heu anat veient, per exemple, el Ricard Ferrer estava... Perdona, l'Arnau Puig i el Ricard Ferrer, els dos havien estat amb Les dones sàvies. Vull dir que tenen un treball de personatges molt interessant i molt divertit. La dramatúrgia és de l'Adrià Obert i de la Carla Coll i està dirigida pel propi Adrià Obert, que és, de fet, el director dels Pirates. I trobareu això una cosa molt divertida, parlant sobre...
Molt de color, he vist algun fragment, he vist molt de color, molt de dolce vita...
Sí, molt divertit, i és aquesta cosa fresca que tenen ells, a més amb aquell espai tan bonic que és el Maldà, vull dir que si voleu passar una bona estona, a partir això sí del 5 de febrer, és una miqueta més enllà.
Del 5 de febrer a l'1 d'abril, l'estiueig al Maldà. I ens portes dues propostes que creus que ho petaran. Estàs convençuda que ho petaran?
Jo crec que sí, que estan bastant cridades a exaurir les entrades. Són aquestes que fa ràbia, perquè de cop quan no, quan et despertes dius, ai, ja està això. Vull dir que espavileu-vos, perquè això volarà. La primera és una obra molt gran que s'està assajant ara mateix al Teatre Lliure, i es representarà a la sala Fabià Puigcerver, que és una de les obres potents d'aquest any del Lliure, més dirigida pel propi Julio Manrique, el director artístic, que s'estrenarà també a principis de febrer.
Torna a Irlanda, el Manrique. Sí. Li agrada.
Sí, sí, sí. A més, clar, la Cristina Genevat, que és la seva parella, i a més que ha treballat...
Traductora,
molt,
no?
Ella ha fet la traducció d'aquest text també. Vull dir que tenen tirada en aquests autors, no? Anglosaxons sobretot, també d'Irlanda, no? Anglòfils.
Sí, sí.
I en aquesta ocasió ens porta una història d'això, justament d'Irlanda del Nord, de l'any 81, on bateguen conflictes identitaris, anhels íntims, el pes de la violència i de la mort en un món esclatant de vida. El més potent d'aquesta proposta és que tenim 17 actors en escena, a més actors de totes les edats, des d'unes nenes petites fins a actors ja més grans. Veus una família, veus tot una... És una cosa, almenys les imatges que han anat corregent són molt, molt xules. Protagonistes, sobretot, que porten més el pes, el Roger Casamajor, la Imma Colomer, l'Anna Güell, la Marta Marco, el Carles Martínez, actors més joves que són molt potents, des de, que fa temps que treballen, la Mima Riera, el Jan Serra, bé, també hi ha l'Ernest Villegas, vull dir que és un repartiment molt potent, amb una història que segur que ens connecta molt.
Són una barbaritat d'actors i actrius.
Sí, 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 és molt xulo. Però veus les imatges i realment criden molt a... I aquesta cosa que té el Manrique, no?, d'acostar-nos a aquestes històries d'una forma molt, molt, molt humana. Vull dir, aquesta té... Tot i que la sala Fabià Puigcerver és molt gran, té pinta que això volarà bastant.
A partir del 5 de febrer i fins al 15 de març, però segurament queden poques localitats.
Està allà mig. Jo vaig estar mirant
sí,
i...
Sí, està fanejat
sí, una mica. Sí, una mica, però pels dies que queden està bastant planet.
I l'altra proposta és a la sala petita del TNC.
Exacte. És La reina lloba, que és una obra que ha fet la dramatúrgia i la direcció el Pau Carrió, a partir de William Shakespeare. I, en aquest cas, Pau Carrió dedica la seva nova creació a Margaret d'Anjou, que també s'anomenava la reina lloba. I és un dels personatges més citats a les obres de Shakespeare, sempre pivotant al voltant de grans protagonistes masculins, no? Enric VI, Ricard III, però ella no compta amb una obra pròpia. I Pau Carrió doncs, ha volgut una miqueta posar solució a això i ha creat tota una història al voltant d'aquest personatge, que és una dona que s'embruta, que lluita, que estima, que esgarrapa, que guanya i que perd. A més, també coincideix amb la producció que us comentava abans del Lliure, amb un repartiment molt, molt potent. Tenim aquí Mavi, la Pepo Blasco, la Caral Casasayas, el Josep Julien, el Xavi Ricard, el Pau Roca, el David Bert i la protagonista, aquesta reina lloba, que és Maria Rodríguez Soto, que és aquesta actriu fantàstica que tenim aquí a casa nostra, que tant en cinema com en teatre té una potència i una veritat molt, molt bèstia. De fet, ara d'aquí relativament poc la podrem veure també al Texas, en l'adaptació que s'està fent ara de Parmagel, i que també té, és un monòleg, que està ella sola, vull dir que també serà molt potent, i en aquest cas doncs, porta el pes d'aquesta reina lloba, que també, a més a la sala petita, que tens aquella, crec que està disposat a tres bandes, amb aquella proximitat, i ja us dic, un repartiment molt juganer que fa que això tingui molt bona pinta.
Doncs amb ganes de gaudir de totes aquestes propostes que ha seleccionat pels oients del Penedès en Xarxa, la Clara Cols. Moltes gràcies, que vagi bé, bon cap de setmana.
Moltes gràcies, fins aviat.
Amb un clàssic de Beatles, In My Life, acomiadem aquesta primera hora. Recordeu que ens en queden dues més, amb més propostes, com presentar les festes de Sant Raimon d'aquí uns minuts, a partir de les 10 i 6. Stop and think about them.